Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Comencem tot seguit a fer el repàs de les notícies més destacades d'aquest dilluns 11 d'agost aquí a la ciutat de Balaguer i també a comarca i rodalies. Un informatiu de Ràdio Balaguer que avui obrirem explicant que la Paeria recupera la font de la plaça de l'Alguer i instal·la un sistema de rec automàtic. Una mesura que permetrà un important estalvi d'aigua, ja que l'antiga font era de raig continu i, a més, la zona enjardinada s'havia de regar de forma manual. Explicarem aquesta notícia, però també en tindrem altres que avancem tot seguit en forma de titulars. Anirem també fins a Artesa de Segre perquè el Club Toral ja torna a estar obert amb normalitat després de romandre uns dies tancats per reparar desperfectes que han provocat en dues intrusions nocturnes en només dues setmanes. Parlarem també de la calor, de la segona onada de calor que s'estén en màximes per sobre dels 40 graus a Ponent, l'Empordà i també l'interior de les Terres de l'Ebre. Protecció Civil, recordem que manté activa l'alerta per calor intensa a la meitat oest i sud de Catalunya fins a mitjans d'aquesta setmana. Aquest dilluns s'espera el pic de la calorada en màximes que poden superar els 41 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. En l'àmbit agrari comença la collita de poma gala Ponent en una campanya on es recupera part de la producció amb uns calibres justos. El contrast de temperatures diurnes i nocturnes al mes de juliol ha ajudat a fer que el fruit assolís un bon color. En l'àmbit més lúdic, un total de 10 restauradors i restauradores de les comarques de Lleida van participar aquest diumenge a la primera semifinal de la Lliga del Porc i la Forquilla al Centre Cívic de Torrelameu. La final catalana se celebrarà a Lleida en el marc de la Fira de Sant Miquel el diumenge 28 de setembre. I també parlarem dins de l'àmbit cultural de la vintena d'imatges que mostren la magnitud de l'incendi de Torrefeta i Florejacs en una exposició que es pot veure al nucli de Granollers. Les fotografies també s'exposaran en un concert solidari del Festival Itinera previst pel 21 d'agost a Florejacs. I anirem fins a Aix, que ja ho té tot a punt per celebrar la seva festa major amb uns actes que han començat aquest dilluns i que s'allargaran fins diumenge vinent, 17 d'agost, una setmana repleta de propostes per a tots els públics. I també tindrem espai per als esports a l'informatiu d'avui amb el Club Futbol Balaguer, que ja té definit el calendari de pretemporada. L'equip va tornar a la rutina el passat divendres i disputarà els primers partits amistosos en un triangular a gol més aquest proper diumenge. La Paeria de Balaguer ha recuperat la font de la plaça de l'Alguer i ha incorporat un sistema de rec automàtic a la zona enjardinada d'aquesta plaça, tot plegat amb l'objectiu de millorar l'eficiència hídrica i reduir el consum d'aigua. L'antiga font funcionava amb raig continu i el rec de la gespa es controlava manualment.
Segons ha explicat a Ràdio Balaguer, el paer de serveis municipals Jesús Cienfuegos s'ha aprofitat una rebentada d'aigua per fer la reparació i substituir la font per un model amb botó.
Ara el que hem fet és aprofitar que va haver un rebentón a la plaça de l'Alguer. El servei d'aigua va anar a fer la reparació pertinent i vam aprofitar per ficar en marxa el que seria la font, perquè hi havia una font de raig continu que estava totalment sense funcionar. L'hem substituït per una font amb botó. Després també hem fet l'automatització del rec de la gespa. Aquesta gespa es regava de manera manual i ara amb les electrovàlvules el que hem aconseguit és que es regui automàtic.
Paral·lelament, s'ha automatitzat el rec amb electrovàlvules, eliminant la necessitat que personal municipal hi actuï de forma manual. Cienfuegos recorda que estem en alerta per aigua i des de la paeria s'intenta fer més eficient les instal·lacions amb cada actuació. L'automatització del rec permetrà estalviar costos de personal i només es gastarà l'aigua necessària.
Com sabem, estem en una situació d'alerta màxima amb l'aigua. Des del servei de la paeria de Balaguer, cada cop que tenim que fer una actuació, el que fem és fer més eficient la instal·lació i amb aquest sistema que hem fet pues estalviarem costos de desplaçament del personal, perquè vindre a regar de manera manual fa que tinguem que utilitzar recursos humans. També a vegades la mateixa persona té que anar a un altre espai i dificulta el tornar a tancar. D'aquesta manera el que fem és ficar unes electrovàlvules temporitzades, que el que fa és ficar un horari i llavors el rec s'encendrà tant a l'hora que està marcada com se tancarà a l'hora que està marcada. I a nivell de la font, doncs també, la font de rec continu el que fa és que l'aigua no pare de rajar. D'aquesta manera, canviant aquesta font, el que hem fet és ficar un botó, vale, que quan la gent vulgui, tocarà el botó, caurà l'aigua i d'aquesta manera no estem totes les 24 hores malbaratant aigua.
Durant les tasques també s'ha retirat un escocell en desús al centre de la plaça. D'altra banda, la paeria també està analitzant les problemàtiques que mantenen aturada la font ornamental de la plaça, amb la voluntat de valorar-ne la possible reactivació. Els treballs s'han dut a terme amb dos operaris del programa Treball i Formació i amb personal de la brigada municipal, cosa que ha permès reduir costos. Fins ara el pressupost destinat ha estat d'uns 2.000 euros invertits en la compra de materials i la nova font.
I anem tot seguit fins a Artesa de Segre, parlem de successos perquè el Cultural ja torna a estar obert amb total normalitat després de romandre uns dies tancat per reparar desperfectes provocats en dues intrusions nocturnes en només dues setmanes. L'equipament, que a l'estiu actua com a refugi climàtic, va patir actes vandàlics que han obligat l'Ajuntament a presentar fins i tot ja denúncia davant dels Mossos d'Esquadra. L'alcalde, Francesc Puigpinós, ha explicat a Ràdio Balaguer que en la primera intrusió uns joves van aprofitar el funcionament del refugi climàtic per bloquejar una porta i deixar-la oberta durant la nit. Van entrar al bar, doncs, en horari nocturn, van agafar begudes i van causar alguns desperfectes. Identificats per les càmeres de seguretat, se'ls va citar per realitzar serveis comunitaris. En una segona intrusió, amb un mètode similar, els autors van vandalitzar els lavabos públics que donen servei tant al refugi com a les persones que es troben a la plaça. Els danys van obligar a tancar el Cultural dos dies per fer les reparacions i, en aquest cas, l'Ajuntament ha presentat denúncia.
Pues la primera vegada el que vam detectar va ser que uns joves menors d'edat, de totes les edats, van entrar al Cultural perquè el teníem obert pel tema de refugi climàtic i van bloquejar les portes a la nit quan se tanquen i van poder entrar i bueno, van accedir al bar, van agafar begudes i bueno, van fer una mica de destrosses i una mica de vandalisme i els van detectar per les càmeres de seguretat, els van cridar a l'Ajuntament i els hi van fer serveis comunitaris. El segon cop no són els mateixos, però hi ha uns quants que formen part de la mateixa colla i també va passar a posar el mateix. Com que el fem servir al Cultural des del refugi climàtic, van tornar a bloquejar les portes, van accedir dins i van fer actes vandàlics a lo que és els lavabos públics que els tenim oberts perquè les famílies que estan a la plaça puguin accedir als lagos. Llavors, vam tancar un parell de dies al Cultural per poder arreglar totes les destrosses que van fer i el que sí que vam fer va ser denunciar els Mossos i que passi pues, el que hagi de passar i que les famílies en facin càrrec de les destrosses que s'han fet a dins.
Puigpinós assegura que es tracta o tracten com un fet puntual aquests fets i que fins ara no hi havia hagut altres problemes al municipi en aquesta línia, però aquest cop sí que demanaran responsabilitats per reparar els desperfectes.
Bueno, nosaltres ho tractem com un fet puntual perquè fins ara no havíem tingut problemes. L'any passat vam estar tot l'estiu també com a Cultural tinguem amb refugi climàtic i no vam tindre cap problema. Nosaltres ho tractem com això, com una bretolada, com una gamberrada, i al final pues, ja passarem balanç i si torna a succeir, pues, bueno, de fet, ara ja està en mans dels Mossos, està la gent municipal està avisat i tothom estem una mica alerta del que pugui passar i de la manera de procedir d'aquesta gent, no?
L'alcalde ha recordat que al mes de maig ja es va produir una intrusió al col·legi Els Planells. En aquell cas no es va poder identificar els responsables i van haver-se de veure's obligats a instal·lar càmeres de vigilància i també una reixa d'accés per evitar el pas per un cel obert. Finalment, ha apel·lat a la responsabilitat cívica de la ciutadania per evitar nous actes vandàlics. Puigpinós ha demanat que no es faci malbé el mobiliari urbà i que la gent es comporti.
Sí, bueno, al final tampoc es tracta que la ciutadania es faci de policia, però sí que és veritat que ja portem uns quants missatges a Levando i a l'Instagram de que la gent pues, es comportin, que cívicament siguin responsables i que ajudin a mantenir l'immobiliari urbà i els edificis públics.
I canviem de temàtica i ara anem a parlar de la calor. La segona onada de calor que s'està estenent en màximes per sobre dels 40 graus a Ponent, l'Empordà i l'interior de les Terres de l'Ebre. Vinebre ha fregat els 42 graus i a Tremp s'ha arribat als 41. Protecció Civil manté activa l'alerta per calor intensa a la meitat oest i sud de Catalunya i ho fa fins a mitjans d'aquesta setmana que tot just comença.
La segona onada de calor de l'estiu s'ha estès aquest diumenge a més comarques amb màximes que han superat els 40 graus a Ponent, l'Empordà i interior de Terres de l'Ebre, especialment a les comarques del Segrià, l'Alt Empordà, la Ribera de l'Ebre i el Baix Ebre. A les 6 de la tarda destacaven registres com els 41,9 graus de Vinebre, a Ribera d'Ebre, i els 41 graus de Tremp. A Seròs s'ha arribat als 40,9, a Tarroja del Priorat s'han assolit els 40,8 i al Pantà de Ribarroja el termòmetre ha arribat als 40,7 graus. També hi ha hagut valors per damunt dels 40 a Espolla, el Mar Roig, el Dover i el Besa. Són dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Protecció Civil manté activa l'alerta per calor intensa a la meitat oest i sud de Catalunya, fins a mitjan de setmana. Aquest dilluns s'espera el pic de la calorada, amb màximes que podran superar els 41 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. En paral·lel, les nits també seran tropicals a gran part del litoral i durant la propera nit de diumenge a dilluns, els avisos de calor nocturna s'estendran a més comarques afectant ja tot el litoral i prelitoral català, així com les comarques de Lleida i Terres de l'Ebre. Protecció Civil demana als ajuntaments que es preveguin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys, sense suport familiar o sense recursos, persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat, persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i persones amb malalties cròniques.
Obrim l'àmbit agrari i parlem dels pagesos de les comarques de Ponent. Per què? Perquè han començat aquesta setmana la collita de la poma Gala. Es tracta d'una de les varietats més primerenques de la poma. El sector encara una campanya on recupera part de la producció, tot i que es manté lluny del seu potencial productiu. La calorada de finals del mes de juny ha afectat el calibre de la fruita, el qual és relativament just, segons Manel Consola, pagès de Belllloc d'Urgell, qui també ha dit que el contrast de les temperatures diurnes i les nocturnes del mes de juliol ha ajudat a fer que el fruit assolís un color perfecte.
L'onada de calor del mes de juny, moment que alguns municipis de la plana de Lleida van assolir els 40 graus, ha deixat afectacions en la grandària de les pomes Gala. Quan puja la temperatura, l'arbre atura el procés de maduració i això repercuteix en el calibre, ha dit Consola. La fruita que cull en la seva finca de Belllloc d'Urgell són pomes d'entre 68 i 73 mil·límetres de diàmetre, el calibre òptim per a aquest tipus de varietat. Tot i això, Consola ha apuntat que fruits amb calibres d'entre 70 i 75 mil·límetres ja no n'hi ha gaires. Les temperatures, però, sí que han contribuït al fet que la fruita guanyi color. Segons Consola, el que posa color a la poma és el contrast de la temperatura. En aquest sentit, ha destacat que les dues setmanes de fresca al mes de juliol van ajudar molt. En relació amb els preus, Consola apunta que seran els d'una campanya acceptable.
S'encara una campanya positiva gràcies a les temperatures baixes que hem tingut la setmana passada, que ens ha ajudat a donar color a la Gala. El calibre potser és relativament justet, no és un calibre excessiu gran, però bueno, jo crec que serà una campanya bastant positiva en tema de qualitat de fruita.
El sector de la poma a la plana de Lleida continua registrant xifres baixes de producció. Consola apunta que es tracta d'una baixada important a causa del canvi climàtic i les seves afectacions en el rendiment de l'arbre.
Bueno, el tema del rendiment de l'arbre portem, degut al canvi climàtic, estem notant una baixada de producció sèria i també estem notant que els períodes de recol·lecció cada vegada pues, que són molt més curts degut als pics de calor, tot. El canvi climàtic és que ens està condicionant amb moltes coses, hasta amb el canvi de varietal, perquè, per exemple, hi ha moltes gales que les han d'arrencar perquè ja no ens agafen color o se maduren, i en Goldens també estem notant el problema que també són molt més toves, està canviant tot.
Els pagesos han començat aquest mes d'agost amb la collita de la poma Gala i posteriorment colliran la varietat Golden Suprema, Reineta i Reineta Golden, fins a acabar la campanya amb Golden Granny al mes de setembre. Segons dades d'Afrucat, al conjunt de Catalunya es preveuen collir 260.790 tones de pomes. Prop de la meitat de les pomes que es preveuen recollir corresponen a la varietat Golden, seguida de lluny de la Gala i Granny Smith.
Un total de 10 restauradors i restauradores de les comarques de Lleida han participat aquest diumenge passat en la primera semifinal de la Lliga del Porc i la Forquilla, al Centre Cívic de Torrelameu. La final catalana se celebrarà a Lleida, en el marc de la Fira de Sant Miquel, el diumenge, dia 28 de setembre. El públic assistent va assistir a aquesta presentació de plats i veredicte del jurat mentre degustava un esmorzar de forquilla popular a base de galtes de porc amb patates, pa, aigua i una copa de vi. Gala Pipó de Cal Agneta Art i Vi de Cervera, amb galta de porc a la xocolata a la pedra d'Agramunt, reducció de peix i formatge Comte, Jaume Marimon, de l'hostal Jaumet de Torà, amb Ofegat de la Segarra, i Isidre Codina Roig, del bar Lídia de Lleida, amb un carpaccio de peus de porc, han estat els tres cuiners que passen aquest diumenge ja com a primers finalistes per la final de la Lliga del Porc i la Forquilla. El jurat de la semifinal lleidatana estava format per experts i divulgadors, entre els quals hi figuraven la presidenta de la Ruta del Vi de Lleida i propietària del restaurant Celler del Roser, Montse Guardiola, la cuinera i prescriptora Dolors Mateu i l'influencer Jonathan Nuevo, a més també de l'influencer Xavi Asensio. Entre les persones convidades van participar en aquesta semifinal, presentada i conduïda des de l'escenari per la periodista Clàudia Reimat, el gerent del grup de sanejament porcí de Lleida, impulsor de la Lliga, Vicenç Enrique Tarancón, i el director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Joan Gòdia, també l'alcalde de Torrameu, Carles Gómez, i el director de la Lliga, el periodista i sommelier Rafa Jimena. El grup de sanejament porcí de Lleida impulsa, amb la consultora enogastronòmica Como Pomona i dins el projecte i del programa Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia de la Generalitat, aquesta primera Lliga del Porc i la Forquilla. És una saborosa competició a manera de campionat d'esmorzars de forquilla que es desenvolupa entre els mesos d'agost i setembre en quatre semifinals provincials i una fase final catalana. En totes les rondes, els participants, a més, presenten els seus plats davant del jurat, mentre el públic gaudeix d'un esmorzar popular de forquilla. Aquesta primera competició d'esmorzars de forquilla d'àmbit català vol promocionar aquest àpat tradicional com a patrimoni gastronòmic de la nostra cultura, fent homenatge als establiments de restauració que mantenen viu el receptari d'aquests plats, segons va explicar el director de la Lliga, Rafa Jimena, de Como Pomona a la presentació. Alhora vol donar a conèixer el sector productiu de la carn de porc i explica el director del grup de sanejament porcí de Lleida, Vicenç Enrique Tarancón. Després de la semifinal lleidatana d'aquest diumenge a Torrameu, en el marc de la festa de la Verema de l'Espluga de Francolí, el pavelló del Casal serà l'escenari de la semifinal de Tarragona. Serà el diumenge 31 d'agost. La semifinal de les comarques de Barcelona es durà a terme el 7 de setembre a l'espai polivalent de Can Luna, a la Garriga, mentre que la de Girona se celebrarà al Parc de Sant Salvador de Santa Coloma de Farners el diumenge 14 de setembre dins el programa de la Festa Major. La Fira de Sant Miquel de Lleida serà l'escenari de la final de la Lliga de Porc i la Forquilla el diumenge 28 de setembre. Aquesta darrera prova comptarà amb la participació del guanyador i de les altres tres millors classificats de cada semifinal provincial. Canviem de temàtica. Una vintena d'imatges mostren la magnitud de l'incendi de Torrefeta i Florejacs en una exposició que es pot veure al nucli de Granollers. Les fotografies també s'exposaran en un concert solidari del Festival Itinera previst pel 21 d'agost a Florejacs.
Una exposició amb una vintena de fotografies mostra la magnitud de l'incendi de Torrefeta i Florejacs, catalogat com a incendi de sisena generació pel seu comportament virulent i on van morir dues persones. Les fotografies fan visible l'afectació de les flames que van cremar unes 6.000 hectàrees de les comarques de la Segarra, la Noguera i l'Urgell, amb imatges del pirocúmul inèdit a Catalunya, de camps de cereals calcinats i bombers i pagesos apagant el foc. L'exposició s'ha presentat aquest passat dissabte al nucli de Granollers de Segarra. Es tracta d'un total de 23 fotografies fetes per periodistes i veïns de la zona que van presenciar les flames. Primer en vam recollir 250 i finalment en vam escollir 23, que mostren la virulència del foc i tot el terreny que va afectar, ha explicat Jordi Graells, un dels veïns de Granollers.
Després de l'incendi que vam patir aquí a l'1 de juliol, els veïns de Granollers vam decidir, degut a les múltiples fotografies que corrien pels mitjans, de fer un recull d'aquestes fotografies i triar-ne unes quantes. En pocs dies vam arroplegar 250 fotografies, i de les quals en vam publicar 23, sempre amb la col·laboració i el patrocini de l'Ajuntament de Torrefeta i Florejacs. Aleshores, avui inaugurarem aquesta exposició de 23 fotografies que ens encanten, que mostren la virulència d'aquest incendi, el que va afectar i el que podia haver afectat si no hagués plogut. Va ser un incendi pues, com dels mai vistos, que va causar pues, bueno, dues morts, que tots ho sabem, i moltes pèrdues materials.
Altres propostes s'han recollit per part dels alcaldes de diferents municipis afectats, com Vilanova de l'Aguda. La seva alcaldessa, Carla Mascó, ha explicat que una de les principals conclusions després de l'incendi és la importància de comptar amb més recursos hídrics a la zona i millorar la gestió de l'entorn.
Hauríem d'intentar treballar amb tres eixos bàsics. Primer, prevenció i planificació, ja sigui amb més dotació de recursos hidràulics, més hidrants, deixar-nos fer més bases, per quan hi hagi un incendi, maximitzar la disponibilitat d'aigua a la zona, ajudar a fer manteniment i obertura de nous camins, ajudar a fer franges de protecció als nuclis d'aquestes zones rurals, que moltes vegades, malauradament, doncs hi ha massa vegetació i toque a les cases i urbanitzacions. I bueno, després també millorar la coordinació entre tots els agents implicats en un incendi, ja sigui bombers, policies, alcaldes i alcaldesses, veïns, i intentar des del minut zero treballar tots a una.
En la mateixa línia s'ha expressat el tècnic de les ADF rurals de Catalunya, Jordi López, que ha insistit en la urgència d'una millor gestió forestal. Segons López, estem en temps de descompte i cal plantejar com volem gestionar la gran quantitat de biomassa que tenim.
El que sí que trobem a faltar són elements estructurals del paisatge. És a dir, la pagesia amb els seus tractors hi va ser des de primera hora treballant amb l'extinció i fent la primera intervenció. Sense la pagesia i sense els tractors tenim clar que aquest incendi se'ns hagués fet molt més gran. Si no tenim més població, més gent fixada al territori, els problemes com aquest incendi o futurs seran encara en excreix. És a dir, estem parlant de despoblament, estem parlant de problemes de gestió forestal, de gestió del territori, i el que necessitem són que es pugui més poder gestionar més el territori, més fer més estassades, més rompudes, coses que fins ara fa uns anys es feien i ara no s'estan fent, i molts impediments que estem tenint venen de Madrid, de Barcelona i sobretot de Brussel·les.
Després de la presentació de la mostra al nucli de Granollers, les fotografies es traslladaran a l'Ajuntament de Torrefeta i Florejacs. Així mateix, el públic podrà visitar l'exposició durant un concert solidari organitzat pel Festival Itinera, amb l'objectiu de recaptar fons i destinar-los a la recuperació dels micropobles afectats per l'incendi. La cita cultural es preveu per al 21 d'agost a Florejacs, a la Segarra, a les 8 de la tarda, i està prevista l'actuació musical de Mirat Jazz.
I anem tot seguit fins a Age, perquè aquest municipi ja ho té tot a punt per celebrar la seva festa major, amb actes que s'allargaran fins al proper diumenge. Aquest dilluns, amb el torneig de futbol sala al poliesportiu, dimarts 12 la jornada inclourà ioga, contacontes i cinema a la fresca. Dimecres l'activitat ja es multiplica, amb la presentació del llibre Pioneres i Singulars de la Cabanera, una sessió d'aquagym a la piscina, guerra a l'aigua, la festa de l'escuma i el tradicional cos de la cordera, que es durà a terme al vespre. El dijous 14 arrenca oficialment la festa major. Ho farà amb el pregó de les 12 del migdia i a la tarda la traca d'inici i un espectacle d'escala nifi al local social. La tarda estarà dedicada als més petits, amb cucanyes, concurs de dibuix i xocolatada. Ja de matinada i començarà la nit de la festa major amb els grups de versions, la CDT Quinta, Comandants de Tros i el DJ Werner. Divendres 15 comença amb la missa de festa major i el tradicional llevat de taula. A la tarda hi haurà estirada de la corda al fang, concurs de planxassos i una exhibició de trial. Al vespre s'omplirà amb el sopar de germanor i la cantada d'habaneres amb arrels de la terra ferma acompanyada del tradicional rom cremat. A la nit hi haurà ball amb la DJ Nun Carguense. Dissabte 16 serà jornada de vermut musical amb Martí Guiu, zumba a la plaça, batucada i ja a la mitjanit el correfoc amb els Diables de Balaguer. Tot seguit una nova nit de foc amb els grups de versions La nit del Canet, La noche ochentera i El amor, tribut a la movida madrilenya, a més del DJ Jordi Laro. La festa es tancarà diumenge 17 amb el ball de tarda amb el trio Zadit, llonganissada popular, ball de nit i el tradicional bingo. La traca final de la festa major serà el punt i final amb una setmana festiva plena de música, tradició, esport i moltes propostes per a totes les edats i tipus de públic.
Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
Obrim la secció esportiva, parlem del Club Futbol Balaguer, que ja té definit el calendari de pretemporada. L'equip va tornar a la rutina el passat divendres i disputarà els primers partits amistosos en un triangular a gol més el proper diumenge. Els de Josete comencen la pretemporada per preparar un nou campionat de Lliga a Primera Catalana. La plantilla, que compta de moment amb 6 fitxatges nous i fins a 9 baixes, va començar els entrenaments aquest passat divendres i el proper cap de setmana es desplaçarà al Pla d'Urgell. Ho farà per jugar el segon triangular Vila de Gol Més, on s'enfrontarà al Juneda i a l'equip local. El dia 20 d'agost hi haurà derbi. El club futbol Vall Fogona de Balaguer serà l'encarregat l'encarregat de rebre els vermells ho farà a casa seua per disputar un derbi amistós que promet ser molt atractiu i que ja ha generat expectació entre els aficionats de Vallfogona. El cap de setmana del 30 i el 31, la capital de les Garrigues reviurà la final de la Copa Lleida. En aquesta ocasió, en els quarts de final de la competició i en un partit que també es repetirà a la Primera Catalana una temporada més. El Balaguer jugarà dos partits, la primera setmana de setembre, el primer al camp de Linyola el dia 3 i el segon al camp del Sant Mauro o bé contra el Juneda o el Tàrrega en el cas que els de Josete passin a les semifinals de la Copa Lleida. En el darrer maig de la temporada el rival serà l'Alcarràs. En cas d'arribar a la final de la Copa Lleida, el rival, això sí, podria canviar. El club avisa que les hores dels partits estan encara per definir, al igual que els dies, que poden acabar variant en funció de com deien dels resultats d'aquesta Copa. L'estrena en Lliga, recordem, serà al camp del Parc el 21 de setembre i el primer partit al municipal serà la jornada 2, enfront de l'Unificación Llefià. I arribem als minuts finals de l'informatiu, minuts que dediquem, com és habitual, a fer el repàs al més destacat de les portades de la premsa escrita.
El Segre obre avui informant d'un espectacular incendi en una empresa de reciclatge del Camí dels Frares a Lleida, que ha cremat vals de paper i cartró i ha obligat a tallar la N240 en tots dos sentits. Una vintena de dotacions de bombers han treballat per apagar les flames, visibles des de bona part de la ciutat. Lleida comença també la recollida de la poma gala, amb una producció, però amb calibres més petits a causa de la calor del juny. El diari destaca que el lloguer d'habitacions a la ciutat ja dobla el d'habitatges sencers, amb preus que s'acosten als 300 euros. Pel que fa al temps, a Tremp, s'han arribat a 41 graus i avui es podrien superar els 42 en alguns punts de la província. I a l'Urgell, Guimerà ha rebut 20.000 visitants en un mercat medieval que ha batut rècords. La notícia més destacada de la mañana és l'aparatós incendi al Camí dels Frares que ha obligat a tallar la carretera 240. El foc, que ha afectat l'exterior d'una nau industrial, ha provocat una gran columna de fum visible des de tota la ciutat. Els bombers han aconseguit evitar que les flames arribessin als edificis del costat. Ha començat a les comarques de Lleida la collita de la poma gala. La calor d'aquests dies ha fet que els calibres siguin més justos del que és habitual. Pel que fa al temps, la calor no dona treva. Avui es tornen a superar els 40 graus en punts de ponent en plena onada de calor que encara continua. I en política agrària, el Consell d'Agricultura Ordeig ha promès la bonificació de successions pels pagesos al setembre. La portada del Punt Avui està dedicada a la reforma de l'atenció primària. Un total de 27 centres de salut a Catalunya estan provant nous models de funcionament per fer-los més accessibles i resolutius. Un canvi en el sistema sanitari català. En l'àmbit internacional, el diari destaca el drama a Gaza. Ja són més d'un centenar d'infants morts de gana a la franja mentre Netanyahu manté i amplia els seus plans d'invasió. I en esports, el Barça s'ho passa bé. L'equip de Flick goleja el Como de Cesc Fàbregas en el trofeu Gamper per 5-0.
Amb el repàs a les principals portades, als titulars de les portades de la premsa escrita, arribem ara sí al final de l'informatiu d'aquest dilluns, que acabin de passar una molt bona jornada.